Ivan, bon dia, bona hora, benvingut. De nou, un dilluns més. Espera't, aquí.
Bon dia, bon dia. Ara sí, no?
No tenia pitjat el piu, això que passa.
Vaja.
Avui, abans d'entrar, l'Ivan va dir, mira tot el que tenim, perquè penses ja que el mes de maig és un mes que tanques la persiana en molts esports, però els altres, escolta'm, estan que se surten, no? Ivan, vinga, que avui portes, déu-n'hi-do, les novetats i coses interessants per explicar.
Doncs mira, començarem per una fita històrica que s'ha aconseguit a Corea, perquè justament un escalenc hi ha anat a competir. Estem parlant de Thibaut François, que no, estem parlant de ciclisme, no de futbol. I és que justament aquest escalenc, Thibaut François, s'ha convertit en el primer ciclista espanyol sub-23, perquè recordem que té 22 anys, en guanyar una Copa del Món de Short Track. És a dir, que ha anat a Corea doncs, a trencar aquests registres, convertint-se doncs, en el primer ciclista espanyol. Per tant, ha de ser clar que ja no només... ja no és una promesa, no? Perquè sí que és sub-23, que té 22 anys, però a quina edat no deixa de ser promesa i ja ets una realitat mundial, com li està passant? Això també passa en el futbol, no? Que a quina edat ja deixes de ser promesa? Als 18... quan acabes l'etapa de juvenil, quan l'hem de contextualitzar, no?
Clar, això depèn de cadascú, també.
Perquè, clar, jo crec que ara mateix, amb aquest rècord que s'ha aconseguit, no? Aquest espanyol de sub-23 que ha guanyat aquesta prova del món a Corea, amb 22 anys, jo ja crec que ja no és promesa, sinó que ja és talent, que ja és una realitat mundial doncs, que pot guanyar qualsevol cosa, no?
Que no, i que deu ser d'origen francès, perquè els cognoms francès o belga, no sé... perquè recordem...
Temporalment viu aquí a l'escala, també.
És belga. Vol dir que no el nacionalitzen, si té doble nacionalitat, que no se l'emportin els francesos, ara. A veure...
És resident a l'escala, a més, doncs, va ser reconegut a la passada festa de l'esport, els bons resultats continuen, no? I avui doncs, hem d'obrir els programes esportius justament amb aquest nom, Thibaut François, doncs, per haver assolit doncs, aquesta fita, no? Espanyola en un mundial, que no cada dia tenim doncs, a un escalenc, en aquest cas, pujat a l'esglau més alt. No?
Vaig veure la fotografia que penso que vas posar, no sé si a l'Instagram o així, parlant d'això, que veig que les bicicletes no són bicicletes de carreres, els que es diguen, sinó són més aviat aquestes bicicletes de, diguem, de muntanya, molt manillarga, així és recta, diguem, eh? El que vaig veure, però vaig comprovar allà la fotografia que vas posar d'això. Vull dir que no és el ciclisme que coneixem tots, el clàssic d'en carretera. El mar és la bicicleta, eh? No sé quin tipus de competició és. Molt bé, Ivan, tenim més coses.
Més cosetes, perquè aviam, anem a parlar també de talent femení, perquè justament Laia Santos, no, que en breu farà 16 anys, doncs deixa el Girona per fitxar per l'Espanyol, que ara estava jugant doncs, en el juvenil A de Preferent i doncs, li ha tocat la porta doncs, a l'Espanyol, ha acceptat aquesta proposta, un Espanyol doncs, que la pròxima temporada jugarà a la tercera federació perquè ha guanyat la Preferent aquest any i vaja, doncs, jugarà el Sènior C, Laia Santos, aquesta escalenca doncs, que ens va meravellar doncs, amb el gol que va fer en el MIC 2022 amb l'escala, lluint la capitania doncs, contra el Manchester, un Manchester doncs, que defensava els colors, el fill de Cristiano Ronaldo.
Fill de Cristiano Ronaldo que va venir aquí a jugar un MIC.
Exacte, el 2022.
És curiós perquè en una fotografia del diari sortia el fill de Cristiano Ronaldo amb un dels meus nebots. Que li vaig allà dir, mira, sempre podràs dir que ha jugat contra en Cristiano Ronaldo. Curiós.
I pel que fa a la base també tenim bones notícies perquè justament doncs, l'infantil S14B s'ha proclamat campió de la Lliga amb una autèntica exhibició ofensiva. Ha guanyat 0-14 a la pista de la Salla de Figueres i 8 d'aquests 14 gols els va fer un mateix jugador. En aquest cas, doncs, estem parlant doncs, de Cesc Coll. I un dels equips doncs, que també està bé en aquesta base de l'escala és el Benjamí S10A, l'equip que entrena doncs, un dels coordinadors, Sergi Resta. Vull dir que, vaja, aquí hem equilibrat un bon podi masculí amb una bona notícia també femenina, no?, que l'esport base, si en aquest cas està a punt de fer 16 anys, és base això, doncs que, vaja, que dona fruits, que s'està treballant i tot plegat. Uns que comencen i els altres que retiren, Joan, perquè justament aquest cap de setmana, per aquella gent doncs, que va apropar-se al camp una mica més aviat de 2:15 d'una, d'aquest Lleida Esportiu L'Escala de futbol, vam veure doncs, que dos dels capitans d'aquest any, com són Josu Prieto i Marc Gelmà, s'han retirat, han penjat les botes per motius diferents. Josu ho ha fet per unes molèsties al genoll, i parlant amb ell, sembla que sí que s'hauria retirat, però en funció com li respongui el genoll aquests pròxims dies, a l'estiu i tot plegat, vaja, que potser es torna a animar i torna a agafar les botes, no? Però el qui sí que ja no les agafaria seria Marc Gelmà, doncs perquè, pel que ens va explicar, doncs ha muntat un centre de salut a Pineda de Mar, que està justament al costat del seu poble, i ara ja deixa l'esport per focalitzar-se en la seva carrera professional.
Clar, i a més, si continués fent, suposo, jugant a futbol, suposo que ho faria amb algun club de per allà al voltant.
Ja, veurem.
Venir aquí a l'Escala amb un negoci així, potser no li resulta...
Clar, perquè la tercera federació són 4 entrenaments a la setmana,
correcte,
és el desplaçament al cap de setmana, que mira, pots anar a Lleida, pots anar a Tarragona, ja perds tot el dia, no? Que ja no són desplaçaments a comarques gironines, sinó que ja has d'anar a tot Catalunya, no? I d'aquestes notícies, doncs, passem al comiat, al trist comiat del Ser L'Escala a la Superdivisió Masculina, trist perquè hem descendit, però amb el cap ben alt, perquè 11 temporades després, de manera consecutiva, el Ser L'Escala, doncs, diu adéu, doncs, no farà aturada la Superdivisió Masculina la pròxima temporada. S'acaba una etapa d'or, però hem de recordar, doncs, per aquell jovent, doncs, que el Ser L'Escala no només fa 11 temporades que està competint a l'elit, en fa 30 aquest any, és a dir, que som un equip històric de la Superdivisió Masculina, que només hi ha 12 equips a tot Espanya, que hem estat 30 anys sent un dels 12 millors equips, que això no està gens malament, és una fita que a l'esport local potser no veurem mai més. En aquest cas ha sigut l'esport de la pala, de la raqueta, en aquest cas en el tenis taula, i que justament l'any que ve farà 60 anys. Veurem què passa aquest pròxim any a la divisió d'honor, una divisió d'honor que, a diferència d'aquest any, doncs, només es podrà fitxar a un palista estranger, només un. Per tant, serà un projecte més de proximitat, més nacional, més sostenible pel que fa als diners, perquè sí que és cert, doncs, que aquest any el pressupost ha baixat, Xiguayé per tant no ha pogut venir, tot això s'ha sumat amb els problemes de salut mental d'Iker González, no? Que aquí s'han ajuntat diferents coses, no?
Però el fet de fer un palista vol dir que el tindràs amb exclusiva, o també serà d'aquells que pot jugar a altres lligues?
Clar, això veurem, perquè ara, com que s'està construint aquest nou projecte, veurem, perquè no és el mateix, si ja és complicat, no?, que hi hagi un estranger sempre a la Superdivisió Masculina, imagina't tenir-lo sempre a Divisió d'Honor. No sé ben bé què passarà, tampoc sabem amb quin pressupost sortirà el Club Tenis Taula Ser L'Escala, però el que ara ja sí és que s'ha canviat la filosofia, ara es competirà a la categoria, doncs, on arribi el màxim palista local, que en aquest cas és Iker González, que també li va passar en el seu moment amb Valeri, no, Joan, que l'Iker González el van posar allà a la màxima categoria, però no sap què és assolir-la, no? Doncs potser ara l'al·licient és que un palista de casa sàpiga el que és estar a segona i intentar l'ascens, no? Això sí que li va passar al seu pare, en David González, al 92 Almeria, però ell el van posar en allà, a la màxima categoria, i no sap el que és aquestes emocions, no? Doncs potser les viu pròximament.
Serà una bona experiència, doncs, jugar en una categoria inferior, doncs, per... i més si l'any que ve, ja fa que 60 anys, doncs, quedaria molt bé, doncs, que ho se celebrés amb un ascens de categoria.
Veurem.
Esperem que sigui així.
Perquè és una categoria molt exigent, la Superdivisió, i ens passarà una cosa, que ara mateix, doncs, potser el llistó baixa, no? I a més, si no ens equivoquem, que de fet nosaltres vam estrenar la sala polivalent a Divisió d'Honor, perquè vam perdre la categoria l'últim any al carrer del Garbí, doncs, passa això, doncs, que ara mateix, si ens queixàvem de la durada dels partits, que s'havia allargat 3-4 hores, a la Divisió d'Honor, a menys que s'hagin canviat les normes en aquests últims anys, és obligatori que cada palista disputi dos partits. Per tant, no podrem veure un 4-0. Podrem veure un 4-2, un 6-0, un 5-1, un 3-3, però s'hauran de jugar obligatòriament 6 partits, perquè és una categoria, entenen ells, de formació, i que jugant un partit no et formes. Home, i clar,
una segona divisió, categoria de formació, no sé pas com
això és el que diuen.
És molt raro, això. No? Que siguis a la segona divisió espanyola de futbol, categoria de formació. Dius, carai, una categoria de formació serà una categoria juvenil, no?
Perquè com que només, només competeix un estranger, llavors el que volen potenciar és el producte nacional per després curtir-se, fer-se fort per si va anar a la superdivisió. Però vaja, després el discurs de la superdivisió és molt estrany, perquè només obliguen a que hi hagi un palista nacional que dius, home, si és la superdivisió, què fem? Un equip de 3, que 2 siguin estrangers i un nacional. Llavors, què passa? Que només hi ha la possibilitat que només hi hagi 12 jugadors nacionals, quan en podrien haver-hi 24, no? Si obliguessin a la superdivisió a tenir 2 nacionals, creu-me que les classificacions canviarien moltíssim.
No sé, Ivan, si tindries la possibilitat, amb el que queda, encara queden programes d'esports, tant el Zona Mixta com el Canal 10, doncs portar algú de la federació que això ens ho pogués aclarir bé, no? De cara a què es trobarà al Ser l'Escala, algun representant de la federació gironina o catalana que ens digués què es trobarà al Ser l'Escala l'any que ve, quin tipus de competició hi haurà, quines novetats i tot això, vull dir que ens ho... que ens ho especifiqués
a veure, ara o al principi de temporada, no? Que ens expliquin,
com funciona.
Però vaja, que això està curtit en David González, que ha sigut delegat territorial de Girona, segurament 2 partits per jugador, un palista estranger, veurem. Vale,
veurem.
En principi no es puja directe, perquè recordem que quan vam estar a la sala, la 14-15, doncs vam guanyar tots els partits i vam haver d'anar a les promocions d'ascens que es van disputar a Saragossa. L'Escala també va guanyar-ho tot i va recuperar la categoria. No? Per tant, no és un ascens directe.
Hi ha d'haver-hi doncs, aquest play-off.
Que és estrany, també. És estrany que la divisió d'honor, que és la prèvia, l'avançada de la superdivisió, un primer classificat hagi de passar per la promoció. Això no passa, per exemple, a la tercera federació de futbol, que el primer, que en aquest cas ha estat el Manresa, puja directe.
No crec que passi en cap més esport. Ara mateix podríem dir que no recordem cap més esport que hi hagi promocions i que no pugi el campió de Lliga, perquè, esclar, imagina't que en promocionen 4. Tu quedes campió de Lliga imbatut, imagina't això, la Ser l'Escala imbatut, va al playoff, i el que s'ha colat a última hora amb 5 derrotes, aquell guanya i puja. I dius, hòstia, això és un xic injust també, no?
S'han de polir moltes coses. S'han de polir moltes coses.
En fi. Molt bé, doncs, Ivan, hi va haver-hi un partit històric aquest cap de setmana, l'últim... Bueno, no sé si encara ens queda algun més a casa, la tercera.
De tercera ens queda el desplaçament al Camp d'Altona i cada moment l'objectiu d'assolir la màxima puntuació de la història a la tercera federació de futbol doncs continua ben viu. Ho dic més que res perquè ara mateix l'Escala, a falta d'una jornada, té 46 punts. Llavors, si empata no es podria, ens hauríem quedat a un, però si es guanya, tanquem la Lliga amb 49, superant els 48, perquè recordem que el primer any vam assolir 48 punts, el segon 42, i ara estem a 46. Ara mateix seria la segona millor puntuació de la història.
Està bé, no està malament.
Només ens valdria la victòria per superar-la.
Bueno, el fet històric va ser que l'Escala va jugar contra un ex primera divisió, com va ser el Lleida, un equip que baixarà de categoria, amb aquest resultat de 4-1, i bé, doncs, el Lleida, un històric del futbol català, doncs, que es veurà amb una categoria èlit, que dius, ostres...
És la tercera divisió pirata.
Exacte. Que es veurà així, doncs, el que...
Que pròximament, això que dèiem, de la tercera federació, no sé què, veurem quins són els substituts, no, d'aquests equips que baixaran. Perquè també serà interessant veure, doncs, els 3 rivals nous de l'Escala, quins 2 baixaran de la segona federació. Ara també s'ha de veure això pel tema de desplaçaments, perquè és una bona notícia per nosaltres, pels escalencs, doncs que Lleida hagi baixat, perquè t'estalvies un grapat de quilòmetres, però veurem com queda la tercera federació la temporada 26-27.
El que sí que segurament podem assegurar és que continuaran havent-hi 2 equips gironins.
Exacte.
Perquè a primera, els que estan en la categoria superior, l'Olot i el Girona B, estan ben classificats per no baixar, i per la, a la categoria elit no hi ha cap gironí. Pot ser que l'any que ve, si puja amb la puja al Palamós, pot ser que pugui ser-hi algun altre, però de moment l'any que ve continuem amb l'Escal i el Peralada com a representants gironins.
Però clar, el tema del Palamós i tot això, estem a la primera catalana.
Primera catalana que pujaran a la Lliga Elit.
Clar, llavors encara veurem què passa. Sí. Llavors...
Que no és segur encara el Palamós, no ho té pas segur. De que el que sí que va malament i està... És curiós, el Figueres estava en son, quasi tocant la zona de descens. Imagina't un Figueres a segona catalana.
Sí, Déu-n'hi-do. Sí. No, va guanyar 2-1 contra el Granollers, em sembla, aquest cap de setmana.
Sí, se va fer que s'allunyi un xic més.
Però veurem què passa, a veure com s'estructura aquesta tercera federació el curs vinent. En tenim moltes ganes. Ara ja, doncs, sí que tenim l'objectiu aquest de superar aquests 48, però ens ha quedat a veure també... Doncs, quin és el futur de David Gurillo? Que, Joan, ara que tenim que ens falten 3 minuts, m'agradaria comentar, és la segona vegada, que li preguntem a David Gurillo, el tècnic de l'Escala, pel seu futur, i ens diu que encara no s'han assegut. Llavors, clar, això és una informació, però l'opinió nostra és, ha rebut David Gurillo alguna oferta ja? Perquè, clar, són dues vegades doncs, que li hem preguntat això. Ens diu que no, i vaja, no sé què passarà.
Bueno, mentre no digui com va fer Mitchell que està aprenent anglès, doncs cap problema. Però podríem clar, preguntar que... per la renovació, va dir que estava aprenent anglès.
Però que ja s'hagi certificat que l'Escala no accedirà a les promocions i estem ja a final de temporada, em sorprèn, bueno, no sé si la paraula és sorprendre, però sí que és cert doncs, que no s'hagin reunit encara doncs, el president i l'entrenador, i l'entrenador en dues vegades ha dit que encara no s'han assegut.
És clar, perquè com David Gurillo se va fitxar per quantes temporades? Dos, tres?
Va fitxar i s'ha acabat. Tampoc s'ha acabat.
No van especificar.
Però també és el supervisor del futbol base de l'Escala. Veurem què passa. Una de les declaracions deia doncs, que ell vol dedicar-se professionalment al futbol i vol un projecte potent. Clar, i si li ha sortit fora de l'Escala, doncs potser marxa, no? Però vaja, això ja són suposicions, hipòtesis, però el que sí que és cert, doncs Joan, que a les 12 en punt d'avui dilluns 4 de maig, David Gurillo i el president encara en principi no haurien parlat.
No haurien parlat. Ràpidament, per acabar, Ivan, ens anem al bàsquet, que pel que veig aquí, el que tinc, només hi va haver-hi tres equips.
Exacte, i no van ser els primers equips.
No, el júnior femení, júnior masculí i júnior femení nivell A.
Exacte, vull dir que ha sigut un cap de setmana de pont, un pont, Joan, doncs que aprofitarem per dir que hi ha hagut la nedada solidària,
ha
recollit 2.200 euros aquest dissabte a la tarda, entre la nedada, el zumba i el concert musical, va anar molt bé, sí que cerca també pel temps, però finalment es van poder tirar a l'aigua, llançar a l'aigua, i assolir doncs, aquesta xifra de 2.200 euros recaptats.
Molt bé, esperem que sigui doncs, una fita ja que sigui cada any en el calendari, perquè s'agraeix doncs, que hi hagin que els esports doncs, vulguin fer aquestes diades solidàries. Ivan, doncs ho hem de deixar aquí, t'escoltarem d'aquí una estona amb el Zona Mixta i també aquest vespre, es pots passar alguna cosa del Canal 10 d'aquest vespre?
Doncs sí, doncs que avui entrevistem doncs, els dos capitans oficialment retirats, com són Jo Suprieto i Marc Gelmà.
Perfecte, doncs Ivan, gràcies i fins dilluns que ve.
Vinga.